Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Ja és divendres i tenim aquí les Converses Veterinàries. Parlem dels animals tots els divendres. Ho fem amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona. També ens acompanyen els amics del Centre Verd. Sempre amb els animals i amb els especialistes, amb els professionals i amb aquelles persones que, en definitiva, doncs, també aprecien, estimen i valoren el món animal. Doncs, cordials salutacions, molt bon divendres, anem a començar i anem a una població fantàstica i meravellosa que ens dona molta, molta enveja saludar a la gent de Santa Cristina d'Aro, perquè allò és, uau, magnífic, i més en aquesta època de l'any. Des de Santa Cristina d'Aro i des del Centre Cucura Veterinaris, saludem a la Jasmina Batlle. Jasmina, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Fantàstic. Gràcies per acompanyar-nos. Fa poc més d'un any que vas estar aquí amb nosaltres, fa molt temps, i ens vas explicar coses molt interessants, i avui per això hem dit, doncs, anem a Santa Cristina d'Aro, que s'està molt bé, i anem a saludar la Jasmina. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Jasmina, explica'ns com és Cucura Veterinaris. Què és el que feu? Com és el centre?
Nosaltres som una clínica que, com ja has dit, estem situats a Santa Cristina d'Aro. És una clínica completament equipada. Ara ja hem anat ampliant l'equip. Som dos veterinàries i dos ATV, que són amb els tècnics veterinaris. I som una clínica que oferim un servei per petits animals, gossos i gats, bàsicament. També fem algun animal exòtic. I que sempre fem com l'assistència primària, diguem, necessària que pugui haver qualsevol tema de salut referent als nostres animals.
I la gent de Santa Cristina d'Aro deu estar encantada de tenir-vos a vosaltres per poder confiar en la salut dels seus peluts, no? Com estan les coses, Santa Cristina? Imagino que en aquesta època de l'any està fantàstica, ben bé, no?
Sí. Ara la veritat que s'anima molt. Amb el turisme també doncs, ve molta gent de les rodalies, i la veritat és que no ens avorrim, estem animadets.
Imagino, Jasmina, que deveu tenir doncs, com a clients els animals que són residents en el poble i a rodalies, no? Però també deveu tenir doncs, aquests visitants que venen que, clar, de vegades passen coses, no? I de vegades necessita un veterinari, i aquí esteu vosaltres, no?
Sí. Nosaltres tenim la sort que de base tenim molt bona clientela del poble i rodalies, com bé dius, però clar, sí que és veritat que a l'estiu doncs molta gent de Barcelona i gent estrangera també confia en nosaltres i això doncs, també és un extra de feina que aquesta època doncs ajuda.
Jasmina, com va néixer la teva vocació veterinària?
Ui, no me'n recordo, la veritat. Des de molt petita. Sí, a casa sempre hem vingut animals i, bueno, el típic que t'agrada quan ets petit i vas estudiant i mira, al final vaig acabar fent la carrera i la veritat que ho he tingut sempre molt vocacional. No et sabria dir quan va començar.
Recordes el nom de la teva primera mascota, del teu primer animal de companyia?
Sí, la Gora, una pastora alemana. Sí.
Mai s'obliden, eh?
No s'obliden, no.
Clar que sí. Bé, doncs, anem a dinsar-nos en un món que el tenim, no els professionals, evidentment, que sabeu de la seva importància, però sí que a vegades les persones que tenim animal de companyia, a vegades és el nostre gran oblidat, que és el tema de la boca. Oi? Sí. Això passa, no?
Sí. La boca és un tema que, bueno, passa sempre un segon pla i és important, però sí que ens hi trobem bastant, la veritat.
I, aviam, els gossos, per posar el cas dels gossos, s'han de rentar els dents cada dia? Com funciona? Què diu la recomanació veterinària al respecte de la boca del manteniment de la boca dels gossos?
A veure, la higiene bucodental, bàsicament, el que hem de tenir en compte és que és molt difícil, o sigui, rentar-se les dents cada dia és algo que si no fem des de molt petits és molt difícil que quan siguin adults ho puguem fer o ens deixin pèls-hi. Perquè, clar, és molt, com molt invasiu agafar un raspall de dents i començar a rentar les dents.
Clar.
Vale? Però si des de molt petits ho comencem a fer, sobretot amb races minis, el típic Bichon Maltès, el típic Yorkshire, que són les races que genèticament estan predisposades a tenir més problemes, doncs tindrem molt de guanyat. Perquè hi ha passes de dents especials, mai les d'humana, que són tòxiques per gossos.
Això és molt important, que acabes de dir, que ens coneixem i sempre hi ha qui tira d'aquestes coses. Sí,
sí, qui agafa la pasta de dents infantil i li passa el gos. No, són pastes de dents especials, doncs fent aquesta higiene ens ajudarà que el gos no acumuli tanta placa bacteriana i que, per tant, la seva salut bucal sigui millor. Hi ha altres mitjans, també.
El mite de que donar-los un os va bé per les dents, això és veritat?
A veure, clar, el problema de l'acumulació del sarro és la falta d'acció mecànica, que es diu. És a dir, si el gos rosegués, clar, amb el pinso, com que és tan fàcil de menjar, els gossos no masteguen gaire. Llavors, si el gos fa acció mecànica, és a dir, a través d'un os, a través de, per exemple, algun no, tires de carn seca, coses així més dures, afavorim l'acció mecànica. Ara bé, els ossos s'ha d'anar molt en compte. Vale? No es pot fer un os cuinat, que és el típic que fa la gent i que després pot donar problema, sinó que ha de ser un os o cru congelat i sempre després d'haver menjat, i sempre sota recomanació. Sempre jo aconsello que cadascú parli amb el seu veterinari, perquè pot haver-hi problemes de dieta, de digestió, però hi ha altres maneres. Per exemple, hi ha els rosegadors aquests tipus d'intestics o tipus palets, que és afavorir que l'animal mastegui.
O sigui, aquests estics que es venen a qualsevol lloc, diguem-ne que poden ajudar.
Poden ajudar, sí, sempre i quan veiem que l'animal fa aquesta funció.
Clar.
Hi ha estics que els adones i el gos fa dos rosegades i se l'empassa.
Clar.
Però sí que, sobretot, tires de carn seca o ossos d'aquests premsats, de cartílag, això sol anar molt bé.
Quines són les malalties més importants que veieu a les boques dels animals?
Bàsicament, els problemes més importants és acumulació de placa bacteriana. Quin és el problema? Que és que això, el que deuen els propietaris, és que li fa pudor a la boca, el típic, i que les dents comencen a acumular, doncs, aquesta, com el nostre sarro, però molt abundant. Llavors, quin és el problema? Que aquesta placa bacteriana pot migrar. Això sí que és greu. Les bacteries poden migrar a la boca de l'estómac, poden migrar a les vàlvules cardíaques, i és per això que nosaltres sempre insistim tant en que la higiene bucal és molt important, perquè pot arribar a tenir aquestes conseqüències que poden ser realment greus.
Què és la gingivoestomatitis?
La gingivoestomatitis és la inflamació de les genives, del gingivo, i estómac, que vindria a ser tota la boca. I és una complicació derivada de tenir molta placa bacteriana, i en alguns gats també pot estar derivat d'alguns virus bucals, si tenen un estat deficitari de vitamines, d'alimentació. És molt més complicada que simplement l'estat inicial de placa bacteriana. Per això sempre diem, quan hi ha sarro, s'ha de netejar, per no derivar amb aquesta gingivoestomatitis.
Bé, i aquells animals, per exemple, gossos, i a vegades gossos grans, que no són de deixar-se posar el raspall de dents i tenen sarro, com s'ha de fer això?
En aquests animals, el millor és administrar-los en alimentació uns productes que són naturals, normalment, que són a base d'algues o a base de són components naturals que el que fan és ajudar a aquest pH de la boca que canvi lleugerament i aquesta placa comença a caure. Vale? Això és una prevenció que es pot fer. Però els animals grans que ja tenen sarro instaurat, de fet amb els petits també, si el sarro ja està instaurat, s'ha de fer una neteja de boca sota anestèsia. És a dir, han d'entrar a quiròfan, s'han d'intubar per evitar pneumonies per aspiració del líquid de la màquina, i s'ha de fer una bona neteja i deixar les dents ben netes i després fer tota la prevenció que no es coneixia que s'havia de fer, i ja està.
Mm-hmm. Suposo que has dit que el problema pot ser que aquestes bactèries passin i colonitzin a l'estómac, no?
Sí, tant a l'estómac com a les vàlvules cardíaques del cor.
I això pot donar infeccions greus, no?
Pot donar infeccions greus. De fet, nosaltres, mira, aquesta setmana mateix hem tingut una gosseta que tenia una miocarditis, que es diu, que és un problema de tancament de vàlvules poc del cor per una infecció molt greu de la boca que s'havia anat passant perquè no... el que comentàvem al principi, no?, que potser no s'havia donat la importància pertinent i bueno, doncs sí, li havia arribat a faltar el cor.
El fet de menjar, per exemple, pinso o menjar cuinat, pot afavorir un tipus d'alimentació més que l'altre l'aparició del sarro? O alguna d'elles pot evitar el sarro més que l'altre?
Sí, en aquest cas, bueno, jo estic bastant a favor de les alimentacions més naturals, però sí que és veritat que si portem una alimentació natural molt tova, en què l'animal hagi de fer un esforç zero per mastegar, acumularà més sarro. Clar, perquè és a dir, no hi haurà l'acció mecànica que parlàvem. Ara bé, sí que és veritat que si en vegades escollir un bon pinso, l'acció mecànica serà millor, s'ha de valorar també quin costum té el gos o el gat, perquè hi ha gossos o gats que directament, encara que sigui pinso, no masteguen, ¿vale? Però vull dir, no és blanc o negre, és a dir, pots fer un pinso i que t'estigui mastegant, com pots fer una dieta que també t'estigui mastegant perquè li estiguis suplementant doncs, amb els ossos aquests que comentàvem, sempre amb una pauta adaptada a cada animal.
Hi ha races que siguin més propenses a patir aquest tipus de dificultats?
Sí, sobretot races petitones genèticament tenen més predisposició, ja sigui perquè a nivell del pH de la saliva és diferent, perquè també masteguen menys, sobretot les races mínims, com hi ha els Yorkshires, el Bichon Maltès, el Caniche, tots aquests gossets sempre, quasi tots, cada dos, tres anys com a molt, han d'entrar a quiròfon per fer-li neteges de boca, encara que facis tota la prevenció adequada.
Perdona el desconeixent de la pregunta, però els gossos o els gats poden patir càries?
És poc habitual, però sí que poden patir càries. Poden patir càries així com a vegades hi ha problemes dentals que necessiten que extreguis la peça. Però és poc habitual, ja que ells, com que no solen consumir molts sucres, no acostumen a tenir les càries que són tan abundants en les persones. A més, és quasi una curiositat trobar una càries.
I posats a fer la pregunta friqui, es fa implantologia dental en els animals?
Doncs actualment s'està començant a fer. Sí. A Barcelona hi ha centres especialitzats que comencen a fer implantologia. Sí, jo penso que és una cosa que és una vessant que està començant ara, però que pot ser molt interessant perquè hi ha animals que realment poden tenir problemes greus, inclús de malformacions que tenen mal tancaments de les mandíbules, i que pot ser molt interessant que aquesta especialitat avanci i que es pugui ajudar aquests animals que fins ara no es podien ajudar.
Un animal que té dificultats a la boca, com l'alimentem? Hem de fer algun tipus de puré? Hem de facilitar-li la glutició? Com s'ha de fer això?
Quan els animals tenen molt de dolor, a veure, els gossos normalment sí que serà per això, per acumulació de sarro, de bactèries. Els gats moltes vegades tenen dolors per la gingivostomatitis que comentaven, que també poden ser infeccioses d'algun virus. Llavors, aquests animals sempre serà més fàcil, òbviament, si mengen una alimentació tova. D'acord? Un humit, una llauna, coses així. L'únic que és molt important que vagin al veterinari i busquin la causa del dolor, perquè a vegades pot ser que sigui tractable i puguin alimentar-se de manera normal.
Que és sempre el desitjable. Germina, sembla, em dóna la sensació, potser equivocada, de que amb el tema boca els gats surten més emparats que els gossos, no?
No sabria què dir-te, eh?
Ah, sí? Val.
Sí, perquè bueno, nosaltres que col·laborem amb algunes protectores veiem molts gats de carrer i sí que és veritat que doncs, a vegades no tenen les condicions que tenen els animals nets a dins d'una casa i hi ha molta abundància de gats amb problemes de boca, eh? I algunes vegades fins que no es fan extraccions dentals no milloren i són una miqueta més complicats. Però bueno, tot és abordar bé el cas i que puguin tenir una bona qualitat de vida.
Aquests problemes dentals, els del sarro sobretot, es presenten amb animals veterans adults o joves o a qualsevol edat és possible?
A veure, és possible a qualsevol edat segons la raça. És el que m'has comentat abans. Races predisposades ja pot ser que el segon o tercer any de vida comencem a tenir acumulació de sarro. Però la majoria de races mitjanes o grans serà a partir dels 5-6 anys de vida. Uh-huh. I depèn de l'alimentació, també. Si té una alimentació tova o més, o que no masteguen tant, de seguida acumularan sarro.
Hi ha una cosa que és molt important, però molt, que és la visita, aquesta revisió anual al veterinari, no? Això sempre és recomanable.
Sí, nosaltres sempre recomanem, vacunem o no, que normalment sí, Seria una revisió anual veterinari, doncs, per fer una ullada a totes aquestes cosetes, i en aquest cas doncs, la boca és una d'elles.
Quines coses més mireu a part de la boca en aquesta revisió anual?
L'exploració general que fem a les revisions va de cap a peus, per dir-ho d'alguna manera. Comencem per, des de les dents, mirem els ulls, les orelles, es miren els ganglis linfàtics, que moltes vegades te poden indicar que pot haver-hi algú intern que passi desapercebut, es fa una auscultació cardíaca i pulmonar, una palpació abdominal ben feta, es pren temperatura i es fa una mica d'exploració locomotora de que no hi hagi cap articulació ni l'esquena ni res que pugui estar fent mal, així com una valoració de l'estat de la pell.
Jasmina, hi ha gossos de 60 quilos i n'hi ha de 3. Hi ha boques molt grans i boques molt petites, no? Suposo que vosaltres esteu preparats per qualsevol tipus de boca, no?
Sí. Sí, el que té la nostra professió és que hi ha varietat entre els pacients.
Clar.
Però sí, 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 estem adaptats. Inclús amb conillets es poden fer coses que moltes vegades els conills no arriben ni al quilo i mig de pes. Que, per cert, també tenen molts problemes de boca, els conills, per mala alimentació. I sí, sí, es pot abordar des d'un conillet a un gran danès.
Estem parlant de la salut de la boca. Veieu càncers en aquesta zona, en la boca?
Digue'm, perdona?
Veieu tumors, càncers, processos cancerígens en la boca?
Sí, per desgràcia sí, eh? Hi ha els més abundants no solen ser malignes, que són els epulis, que són uns petits tumorets que es fan al voltant de les genives, però sí que quan hi ha un càncer oral solen ser càncers molt agressius. Nosaltres sempre ho expliquem als nostres als propietaris que venen, els responsables de les mascotes, que és algo que sempre que vegin algun voltet o alguna coseta a la boca no s'esperin, perquè solen ser coses que requereixen intervenció i intervenció ràpida.
Hi ha algun tipus d'hàbit saludable que puguem recomanar per millorar sempre la salut general i en particular de la boca de la nostra mascota?
Per mi hi ha tres punts fonamentals. Una bona alimentació, que sempre, tant sigui amb un bon pinso o amb dieta casolana, però una bona alimentació que sempre afavorirà que l'estat general estigui bé i, per tant, el de la boca també. Amb animals de races molt petites, o si tenim sort que estem començant amb un cadell, a acostumar l'animal a la higiene aquesta que parlàvem al principi del raspallat de dents, perquè això mai està de més, seria ideal. I tercer, afegir algun producte de prevenció, ja bé sigui un suplement natural, o algun estic, alguna tira de carn, o algun os premsat per afavorir l'acció mecànica.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs avui ha estat molt interessant aquesta conversa amb la Jasmina Batlle, perquè la boca de la nostra mascota doncs, no té per què oblidar-se i perquè, a més, pot presentar problemes molestos i també problemes importants, amb la qual val la pena doncs, tenir-la ben present. Hem après molt avui escoltant a Jasmina Batlle des del Centre Veterinari Cucura Veterinaris a Santa Cristina d'Aro. Com està el mar avui? L'has vist, Jasmina?
Avui està tranquil·let.
Avui està tranquil·let, fantàstic, molt bé. Anirem a fer ja una remullada cap a Santa Cristina d'Aro. Doncs estem encantats de totes les explicacions i especialment de que ens hagis atès tan bé. Quedem eternament agraïts, Jasmina. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Tornem d'aquí 7 dies, seran a les converses veterinàries amb la col·laboració del Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau. You ready? You got me running, got me running.